Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Són les dues. Només fa una setmana que hem estrenat l'any i aquest dilluns ja hem de certificar el primer cas del 2008 a Catalunya en la negra estadística de la violència contra les dones amb el resultat d'una mort. Ha passat a Salt, al Gironès, després d'una forta discussió entre els dos membres d'una parella, la noia ha caigut accidentalment o empesa dalt a baix d'un cel obert. Feina per la policia i també per la justícia perquè l'home i la dona convivien a Girona, Clara Jordan, tot i que existia una ordre d'allunyament contra ell.
Sí, tal i com han explicat els Mossos d'Esquadra, hi havia dictat aquesta ordre d'allunyament, però feia mesos que la parella continuava convivint al seu domicili de Salt. Aquesta matinada, després d'una forta discussió, la dona ha caigut pel cel obert i ha mort. Tots dos són de nacionalitat equatoriana. L'home de 29 anys ha estat detingut per un presumpte delicte d'homicidi.
Comunicat mèdic d'un hospital de Sant Sebastià que aquest migdia ha informat que hi té ingressat amb una costella trencada i cops diversos un dels dos etarres que va detenir ahir la Guàrdia Civil a Guipúscoa i els quals van trobar armament. La polèmica sobre l'origen de les lesions, Teresa Sales, ja està servida.
Les causes oficials de l'hospitalització no es poden saber perquè el sumari és secret, però de moment ja s'han donat a conèixer unes versions contradictòries. El presumpte etarra diu que va ser colpejat a la cara, al tòrax i l'abdomen, i la seva família sosté que se l'ha torturat. Per contra, fonts de la lluita antiterrorista asseguren que el jove es va fer les lesions quan es va resistir a la detenció.
30.000 botigues han penjat des d'avui a Catalunya el cartell de rebaixes als aparadors. Els comerciants han fet números i confien que a raó d'uns 250 euros per cap, els catalans ens hi deixarem 1.500 milions. En depèn pràcticament la tercera part de la facturació anual del sector. I és per això que els botiguers estan amoïnats amb els missatges de crisi econòmica. Unitat mòbil al centre de Barcelona, Queta Carmany, que puguin refredar l'expectativa de vendes.
Així és, el secretari general de la Confederació de Comerç, Miguel Ángel Fraile, creu que s'han llançat massa missatges negatius i que, en tot cas, les rebaixes són una bona oportunitat perquè les famílies estalviïn. Això sí, reclama que les administracions vigilin de prop el que han anomenat rebaixes encobertes, és a dir, els descomptes a botigues pel període nadalenc.
L'any comença immers en la cursa a la Moncloa dels comicis generals del 9 de març. Un dels candidats que confia ser determinant per la formació del nou govern espanyol, el cap de llista de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, furguen els últims indicadors econòmics per debilitar el socialista Zapatero i l'acusa en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de no haver previst l'actual desacceleració del creixement.
El senyor president del govern ha dit públicament que hi ha marge per rebaixar impostos. Doncs si hi ha marge, em sembla una immoralitat que es digui que no rebaixin.
El tribunal que jutja la intoxicació alimentària més gran que hi ha hagut mai a Catalunya, la de les coques de Sant Joan, en mal estat, l'any 2002, venudes en una pastisseria de Torroella de Montgrí, no ha admès més dilacions en la celebració de la vista i ha rebutjat tornar-la a suspendre, tal com demanava la defensa dels acusats d'un delicte de faltes. Anirem als jutjats de Torroella al llarg de l'informatiu del migdia i també passarem per l'Audiència de Barcelona, on des d'avui es jutja els acusats de deixar en estat vegetatiu un guàrdia urbà en el decurs d'un incident amb joves ocupes. I el cercador d'internet Google, el més utilitzat pels internautes, li ha sortit des d'avui un nou competidor. En el primer dia de funcionament, els seus promotors admeten que la qualitat i els resultats que ofereixen són manifestament millorables. En tot cas, Montse Pujol es diu Wikisearch i s'inspira en el model Wikipedia.
Així és, i com aquesta enciclopèdia online es basarà en les opinions dels usuaris per endreçar els resultats de la recerca. El nou projecte intentarà competir amb Google i mirarà d'oferir als usuaris un sistema més transparent que l'actual buscador en les seves recerques.
5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt, ara el més destacat amb el Jordi Turria.
És l'Espanyol un candidat a guanyar la Lliga? Avui a l'esport al punt buscarem respostes a aquesta pregunta. També sabrem quin Sevilla es trobarà al Barça dimecres a la Copa. I passarem per Tarragona, on tot apunta que a Javi López li queden molt poques hores com a entrenador del Nàstic. A més, descobrirem el nou McLaren de Lewis Hamilton per a la pròxima temporada de Fórmula 1.
Això, 5 minuts abans de 3 quarts. Ara són les 2 i 4 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Engeguem primer cas de violència de gènere a Catalunya aquest any 2008 i tercer ja amb només 7 dies a tot l'estat espanyol. Una dona morta aquesta matinada a Salt, al Gironès, en caure al buit des d'un segon pis. La seva parella l'hauria empès o hauria caigut accidentalment després d'una forta discussió. L'home, de 29 anys, ja l'han detingut. Anem a Girona, Clara Jordan.
Feia uns mesos que la parella de nacionalitat equatoriana convivia en aquest pis de Salt, malgrat que hi havia dictada un ordre d'allunyament contra l'home, que té 29 anys. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els fets han passat aquesta matinada. Després d'una forta discussió, la dona s'ha precipitat per la galeria i ha caigut al cel obert de l'immoble. Malgrat que la policia autonòmica no descarta que es tracti d'una caiguda accidental, tot apunta que l'home l'hauria empès. Per això l'han detingut acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Aquesta és la primera mort per violència de gènere a Catalunya i la tercera a tot l'Estat. La primera va ser divendres passat a Coín, a Màlaga, i l'última ahir mateix a Torrevella, Alacant. Per cert, que l'home de 26 anys i de nacionalitat ucraniana, possible autor d'aquest crim, ja l'ha confessat a la Guàrdia Civil poc després de degollar la seva companya.
Gràcies, Clara. Pendents, doncs, dels detalls de la investigació policial al voltant d'aquest nou cas dramàtic de violència de gènere contra les dones, el primer a Catalunya aquest any, amb el resultat d'una jove morta a Salt, al Gironès. També ens ocupa l'atenció informativa l'estat d'un dels etarres detinguts aquestes últimes hores. Dos dels presumptes membres d'ETA detinguts a la localitat guipuscoana de Rasate està ingressat en estat greu a la unitat de cures intensives d'un hospital de Sant Sebastià amb una perforació pulmonar i diverses contusions. Els seus familiars creuen que se l'ha torturat, però fons de la lluita antiterrorista asseguren que les lesions són fruit de la resistència que va oposar quan el van detenir tres a Sales.
El presumpte membre d'ETA, Igor Porto, ha ingressat a l'hospital a les 4 de la matinada després de presenciar l'escorcoll que la Guàrdia Civil ha fet de casa seva. El comunicat mèdic confirma que té nombroses lesions i que el seu estat és greu. L'ha llegit una de les metgesses, Matilde Iturralde.
El juicio diagnóstico plantea que posiblemente la fractura del largo costal izquierdo haya perforado la pleura y el propio pulmón, por eso se ha producido una contusión pulmonar y se ha producido el hemoneumotórax, que es la salida de sangre desde el pulmón hacia el espacio exterior. Son lesiones de gravedad importante y esperemos que por la comprensión de Igor y por la edad pueda sobrevivir.
El comunicat també recull la versió d'Igor Porto, segons la qual va rebre cops de puny i puntades de peu per tot el cos. La regidora d'ANB, d'Acció Nacionalista Basca, Mariné Pueyo, apunta a presumptes tortures.
Esto nos hace dudar del trato que se esté recibiendo. Y esto confirma además la última denuncia de torturas realizadas por Gorka Lupiáñez y lo que reiteradamente, año tras año, está denunciando Amnistía Internacional.
Euskal Cartasuna ha demanat l'obertura d'una investigació.
Les ferides, l'origen de les ferides d'un etarra ingressat a aquesta hora a l'Hospital de Sant Sebastià, doncs, a debat. La crònica judicial del dia té avui dos punts d'interès. El primer a la Bisbal d'Empordà, el segon a Barcelona. Als jutjats de la Bisbal, avui és dia de declaracions dels afectats per la intoxicació massiva per coques de Sant Joan venudes en una pastisseria de Torroella de Montgrí l'any 2002. El judici, que ha de començar avui després de 5 anys, ha de dirimir responsabilitats en el cas de la intoxicació per salmonella més massiva que hi ha hagut mai a Catalunya, amb 1.400 afectats. Anem, doncs, fins a la Bisbal d'Empordà, crònica de la Isabel Jonola.
Totes les persones que han declarat havien comprat la coca de Sant Joan a la pastisseria Gusó de Torroella de Montgrí i van denunciar els fets. Totes elles també van haver de ser ateses a centres d'atenció primària i alguns inclús ingressats a l'hospital. Una de les dones afectades, Maria Neus Vila, ha explicat durant el judici que ha començat aquest matí que va estar diversos dies afectada per una forta gastroenteritis.
Jo els primers dies, doncs, el metge del que teníem de cabecera i després el cap a Salrà. I ara jo no vaig ni davant en allò més, és que, de veritat, jo sé que el tercer dia vaig baixar, jo tinc dalt i baix, i vaig baixar baix, i vaig veure la tele al cap, i vaig pensar, jo no sé aquesta gent com es poden estar al cap, és que no podies estar dreta. Era aixecar-te de llit, i fins al lavabo, i fins al vàter, i bueno, quan havies recollit i havies tornat a posar llit, al cap de 5 minuts tornem-hi.
En aquesta intoxicació van resultar afectades més de 1.400 persones, de les quals 467 compareixeran al judici com a perjudicats els pròxims dies. Aquest matí han declarat una vintena i a la tarda ho faran 25 persones més.
Gràcies, Isabel. Des de Torroella, ara baixem a l'Audiència de Barcelona. Els tres principals acusats de l'agressió a un agent de la Guàrdia Urbana a Barcelona el febrer del 2006 han negat avui tenir-hi res a veure. El judici pels fets ha començat avui, com dèiem, a l'Audiència, sota una gran expectació mediàtica i amb la presència d'observadors internacionals provenients de Xile i l'Argentina, els països originaris dels acusats. Primera sessió d'aquesta vista a l'Audiència i tenim la Mireia Sala.
La fiscalia acusa dos xilens i un argentí d'haver llançat pedres i altres objectes contra la gent de la Guàrdia Urbana, que actualment està en estat vegetatiu. Segons el Ministeri Públic, els acusats es van enfrontar als agents perquè no els van deixar entrar en una festa ocupa que es feia en una casa del carrer Sant Pere més baix. Rodrigo Lanza i Alexis Ternes ho han negat rotundament. L'argentí Daniel Pinto, acusat d'incitar els seus companys i de dir, referint-se al Guàrdia Urbà, perro cabrón, nos lo hemos cargado, també ho ha negat.
Bueno, ni siquiera son palabras que use porque me he criado en otro país, hablo diferente.
¿Cómo? No he entendido bien lo que está diciendo.
Claro, que son expresiones que en Argentina no se usan y sigo hablando con acento argentino, no uso esas expresiones.
De acuerdo. Vamos a ver, ¿usted en algún momento tiró piedras, botellas o latas hacia los policías?
No.
La fiscalia els demana a cadascun 11 anys de presó. A banda, hi ha 6 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 4 i 8 anys. Al judici assisteixen com a observadors l'ambaixador de Xile a Espanya, el president de la Comissió de Drets Humans del Senat xilè i la presidenta de l'associació Madres de la Plaza de Mayo d'Argentina.
Les 2 i 11 minuts.
3cat24.cat. Arriba al teu nou portal informatiu de referència. 3cat24.cat, una finestra oberta a la informació actualitzada minut a minut, on podràs veure i escoltar les notícies que nosaltres t'expliquem i les que tu ens expliquis, perquè a partir d'ara tens la possibilitat de participar en aquest nou portal i d'informar de tot el que passa al teu voltant amb les teves pròpies notícies. 3cat24.cat, neix una nova manera de viure la informació.
Primeres hores de rebaixes amb descomptes que arriben fins al 50%. La Confederació de Comerç preveu una facturació que pot arribar a 1.500 milions d'euros. Alguns comerciants, tot i que la majoria són optimistes, creuen que la situació econòmica els perjudicarà en aquesta ocasió, en aquesta temporada de rebaixes. Anem a comprovar Unitat Mòbil al centre de Barcelona. Queta Carmany, quin ha estat l'ambient tot el matí?
Doncs mira, conforme van passant les hores, augmenta l'ambient de rebaixes i també les bosses a mans dels usuaris. Els grans protagonistes, doncs la roba i el calçat, que poden arribar al 50% de descompte.
Masses coses he comprat, sí. He comprat, bueno, dos abrics i uns pantalons, de moment, eh? I una samarreta.
He estat buscant un parell de jerseis, una mica de roba interior per la meva dona i ara buscaré uns pantalons.
Alguns comerciants, però, consideren que no està tan animat com altres anys.
No està la cosa molt... No hi ha alegria, eh? No hi ha ganes, no hi ha diners, no es veu ambient, eh? En principi potser m'equivoco, no? Però no es veu ambient, no.
Home, de moment la cosa no està molt... Està una miqueta fluixeta. No sé si més endavant, jo crec que ara a migdia tarda és quan començarà la cosa a funcionar més.
En canvi, per les grans cadenes, és un matí fort.
Estan anant bastant bé les rebaixes aquest matí, o sigui, estem tot el dia venent.
Molt rebé. La veritat és que molt, molt bé, molt bé. No ens podem queixar. Aquesta botiga fa un mes que està oberta, llavors hem notat molt el canvi, ja està al portal de l'Àngel, la veritat és que estan molt, molt millor que a l'estiu o l'any passat. Molt rebé.
Fort. Per en comparació amb el que ha estat els altres dies de desembre i tal, ha entrat fort. Busca preus rebaixats, jaquetes i pantalons, almenys a la meva botiga.
Això és el que està passant ara mateix, però quina és, Queta, la previsió global que fan els comerciants?
La Confederació de Comerç és optimista, espera incrementar les vendes un 5% fins a obtenir una facturació de 1.500 milions d'euros. El seu secretari general, Miquel Àngel Fraile, creu que s'ha creat massa alarma sobre una possible crisi econòmica.
S'han llançat masses missatges negatius. No és cert que l'economia espanyola estigui, diríem, en una situació de debellada, però el cert és que, en termes generals, el poder adquisitiu dels salaris no ha minvat respecte a la situació vigent i, conseqüentment, nosaltres creiem que el consumidor pot perfectament fer les seves compres amb tota la tranquil·litat del món.
Les associacions d'usuaris recomanen fer un llistat del que es necessita per evitar les compres compulsives.
Gràcies, Queta. Doncs ja ho sabeu, un comportament, per cert, en rebaixes, que serà un bon termòmetre per mesurar una mica la situació econòmica de tots plegats. Doncs bé, l'optimisme de Zapatero sobre l'evolució de l'economia espanyola no el comparteix tothom. Des de Convergència i Unió acusen l'executiu espanyol de no posar en marxa les mesures necessàries per fer front a l'increment del cost de la vida. I des del Partit Popular creuen que el president del govern espanyol maquilla les dades. Mònica Mas.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el candidat de Convergència i Unió a les generals, Josep Antoni Duran Lleida, ha dit que el govern Zapatero ha badat, sobretot davant l'increment de les hipoteques.
Aquesta repercussió sí que la pot preveure el govern espanyol, o la pot amortiguar, amorosir el govern espanyol. Com?
actuant, el senyor president del govern ha dit públicament en reiterades ocasions que hi ha marge per rebaixar impostos. Doncs si hi ha marge, em sembla una immoralitat que es digui com a president del govern que hi ha més marge per rebaixar impostos i no rebaixin.
El Partit Popular creu que Zapatero no té en compte la desacceleració de l'economia. Miguel Arias Cañete és el responsable econòmic dels populars.
Ara, el senyor Rodríguez Zapatero és el ganador de tiempo, el maquillador de las situaciones. Han debido traer los Reyes Magos a algún juego de maquillaje que le encanta para maquillar situaciones. Entonces quiere maquillar la situación económica para que los españoles lleguen a las elecciones sin preocuparse.
Zapatero va transmetre ahir un missatge positiu i de tranquil·litat sobre l'evolució de l'economia espanyola.
Un quart de tres, recapitulem titulars destacats, trànsit i temps amb el Francesc Soler.
Detenen un home de 29 anys després que la seva parella ha mort en caure d'un segon pis a Salt, al Gironès. És el primer cas de mort per violència de gènere d'aquest 2008.
Hospitalitzat en estat greu, un dels dos etarres detinguts ahir a Guipúscoa. Per la família l'han torturat. La policia, que diu que es va autolesionar ell mateix quan es resistia a la detenció.
Comencen els judicis per la intoxicació massiva per la ingesta de coques de Sant Joan a Torroella de Montgrí i el de l'agressió a pedrades a un agent de la Guàrdia Urbana que va quedar en estat vegetatiu a Barcelona.
Arrenquen les rebaixes d'hivern amb molta gent al carrer que busca sobretot roba i calçat i descomptes que arriben fins al 50%. Ara el trànsit en connexió amb el nostre equip viari. Cèlia Quintana.
Bé, doncs aquesta hora destaquem retencions que es mantenen al cinturó de litoral de Sant Joan d'Espí, sentit cap a Lleida, per unes obres que tallen un carril. També hi ha un quilòmetre i mig de retenció a l'autopista del Maresme, sortida de Metro Oest, sentit cap al nord. Es manté el pas alternatiu en una via local, la B-2249 a Gelida, per un camí avariat que ocupa carril. I pel que fa a la ronda litoral, ara hi ha força trànsit a l'altura de Cantonís fins Morrot, sentit cap a la Trinitat.
I el temps.
Tarda amb núvols prims, algunes clarianes i l'ambient molt suau, amb temperatures entre els 15 i els 18 graus al litoral i prelitoral. Pot persistir alguna boira molt localitzada al Pla de Lleida, on l'ambient es mantindrà fred i a últimes hores no es descarta algun ruixat feble al Pirineu Occidental.
Dilluns a la nit, el debat de l'Àgora al 33. 2008, venen les vaques magres. Com creus que la crisi del 2008 pot afectar l'economia familiar? Ja pots donar la teva opinió al 93 473 60 74, al telèfon de participació dels espectadors de l'Àgora. 93 473 60 74.
Ja han arribat les rebaixes del Corte Inglés.
¿Has traído dinero?
¿Yo? ¿Por qué? Porque me lo voy a comprar todo.
Fins a un 50% de descompte.
¿Has visto qué precio?
Está rebajadísimo, me lo voy a comprar todo.
Les marques més bones, els millors descomptes, les rebaixes del Corte Inglés. Al·lucinants.
Aquest diumenge obrim.
Carles, fa anys que et sóc infidel. Amb el teu avi.
I el petit Carles?
No és el teu fill.
És el meu tiet.
Sí.
El MNAC t'ajudarà a comprendre millor el surrealisme. Últims dies d'Yves Tanguy i l'objecte català a la llum del surrealisme. Fins al 13 de gener, al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Obrim ara un bloc de notícies relacionades amb la salut i el medi ambient. Els trasplantaments a Catalunya han augmentat d'un 11% l'últim any i això ha permès reduir la llista d'espera de pacients que esperen un òrgan, especialment un pulmó. A més, segons dades que s'han sabut avui, Catalunya continua liderant el rànquing mundial en trasplantaments de fetge i de ronyó. Són dades facilitades a la Conselleria de Salut, Unitat Mòbil a Barcelona. Sílvia Comet.
El 2007 s'han fet 786 trasplantaments. Els que més han crescut són els pulmonars d'un 59% i els renals d'un 15%. Tot plegat ha aconseguit reduir les llistes d'espera per rebre un pulmó d'un 25% i d'un 5% per a un trasplantament de ronyó, tal com destaca la consellera Marina Geli.
Catalunya té la taxa més elevada del món de trasplantaments renals i hepàtics, així com també de les taxes de donació més altes del món. I disminueixen, aquesta és una novetat, les llistes d'espera per a rebre un trasplantament renal o pulmonar. Això no hi ha més que tenir, evidentment, més possibilitats d'òrgans i més activitat.
Pel que fa a la grip, es preveu que en un termini màxim de 15 dies arribi a una situació d'epidèmia. De moment, però, no es preveu desprogramar operacions per compensar una major afluència de pacients amb grip.
Gràcies, Sílvia. Per cert, en el mateix àmbit sanitari, la majoria de clíniques especialitzades en avortaments de tot l'estat comencen avui una setmana de vaga. L'Associació de Clíniques Acreditades per la Interrupció de l'Embaràs ha decidit suspendre la seva activitat fins diumenge que ve. Protesten per les actuacions judicials obertes contra diverses clíniques de Barcelona i de Madrid, on presumptament es practicaven avortaments al marge de la llei. Qualifiquen aquests processos d'autèntiques caceres de bruixes. Canviem de tema. Cada català recicla un terç dels residus que produeix. Segons dades del Departament de Medi Ambient, el 2006 es va reciclar un 11,5% més que l'any anterior, Gemma Bonet.
Per fomentar més la pràctica del reciclatge, la Generalitat ha posat en marxa una campanya que convida els ciutadans a explicar a internet les seves experiències de recollida selectiva. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, explica l'objectiu.
És una campanya molt interactiva, és una campanya que pretén fomentar un element que ja és molt habitual al nostre país, i és que moltes i molts ciutadans reciclen i reciclem, i assolir encara un nivell més elevat.
Els ciutadans poden explicar al web aquireciclem.cat les seves experiències sobre recollida selectiva.
Per primera vegada, el Partit Popular s'ha afegit a Mallorca a una mesura de preservació del medi ambient davant l'afectació urbanística de diferents zones de l'illa. El Consell Insular ha aprovat, amb el suport dels populars, una moratòria a diferents punts de l'illa per frenar diversos plans de construcció urbanística. Ja saludem a Palma, la nostra corresponsal. Em diuen que encara no és a punt aquesta connexió. Bé, estem pendents de poder-hi anar. En tot cas, la notícia és aquesta, que el Partit Popular s'ha afegit amb la resta de formacions polítiques de l'illa de Mallorca a un pla de moratòria de noves urbanitzacions a l'illa. Ara sí que em diuen que tenim a punt la Sara Riera.
Doncs sí, en un acord sense precedents, progressistes i conservadors balears han pactat avui una norma cautelar que ha de permetre repensar 10 espais naturals de l'illa i aturar la seva urbanització fins a l'aprovació definitiva del nou pla territorial de Mallorca, prevista per d'aquí a 6 mesos. La presidenta del Consell Insular, Francina Armengol, expressava així la seva satisfacció.
Jo estic molt contenta com a presidenta del Consell de Mallorca que, per primera vegada en la història, totes les forces polítiques estiguin en la mateixa línia de repensar segons quins desbarats que estan dibuixats a damunt del planejament de la nostra illa i, per tant, llevar alguns excessos.
Amb l'aprovació d'aquesta norma queda suspesa provisionalment l'atorgació de llicències urbanístiques en 12 municipis de Mallorca.
Gràcies, Sara. Un quart i mig a tres. Atenció a aquesta destacada operació contra el narcotràfic al port de Lisboa. Les policies espanyola i portuguesa hi han interceptat una enorme quantitat de droga encara indeterminada que hi havia arribat dins d'un contenidor frigorífic i enmig d'una solució aquosa que ha donat resultat positiu al test de cocaïna, Oriol Montner.
De fet, aquest innovador sistema de camuflar la droga ha sorprès les policies espanyola i portuguesa, que no l'havien vist mai fins ara. La droga havia arribat des de Venezuela camuflada entre 24 tones de pop congelat que era dins un contenidor frigorífic. La droga estava amagada en 235 caixes que hi havia al contenidor i que tenen un pes de 9 tones i mitja, incloent-hi el gel. L'operació també ha permès detenir 8 persones en territori espanyol i portuguès i desarticular una organització criminal que pretenia introduir grans quantitats de cocaïna a Europa. Catalunya
Ràdio. Obrim plana internacional. L'oposició keniana ha decidit desconvocar les manifestacions de protesta de demà contra el president Mwai Kibaki. La decisió del líder opositor Raila Odinga arriba enmig del procés de mediació internacional per resoldre la crisi desfermada pels resultats i el presumpte frau a les eleccions presidencials del 27 de desembre passat. Una crisi que ja provoca la mort d'entre 500 i 600 persones, segons diferents fonts oficials, Albert Manyà.
Les manifestacions de demà, també prohibides, s'han suspès, diu l'oposició, per permetre un clima afavoridor de les negociacions. Un emissari nord-americà està pressionant perquè les parts arribin a un compromís a l'espera de l'arribada del president de torn de la Unió Africana, John Kufuor. El govern ha celebrat la moderació de l'oposició i el president Kibaki ha anunciat que la primera sessió del nou Parlament serà el 15 de gener. Un comitè governamental ha admès la mort de 486 persones durant els disturbis de la setmana passada, un balanç que la policia eleva a almenys 600 víctimes. A més, la Conferència dels Grans Llacs denuncia episodis de genocidi.
Gràcies, Albert. Continua el procés d'elecció dels candidats de cara als comicis presidencials dels Estats Units. Demà l'estat de New Hampshire, al nord-est del país, serà la segona cita de les primàries nord-americanes. Després del cop d'efecte inicial a Iowa del candidat demòcrata Barack Obama, la seva rival Hillary Clinton busca refer-se en un lloc on els independents constitueixen la primera força del cens. En les files conservadores, el senador John McCain continua liderant les travesses a l'espera que l'exalcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, entri en campanya. Crònica del nostre corresponsal als Estats Units, el Xavier Vila.
New Hampshire és un estat on tradicionalment decideixen els ciutadans registrats com a independents, que confegeixen el 44% de l'electorat. Davant les previsions del secretari d'Estat de que 150.000 independents votaran demà, al senador afroamericà per Illinois se li presenta la possibilitat de noquejar novament l'aspirant estrella en principi Hillary Clinton. I és que a Iowa els indecisos i els joves van esdevenir el combustible que va alimentar el motor del canvi que Obama proclama als quatre vents i que ara Clinton també abraça.
Vull fer un canvi, si bé jo ja l'he fet. Seguiré produint canvi. No concorro només sota la promesa del canvi, concorro després de 35 anys de canvi.
Entre els republicans, el senador per Arizona, John McCain, emergeix en totes les enquestes com el favorit, fustigant a un Mitt Romney que ara paga els canvis d'opinió expressats en afers sensibles com la immigració o l'avortament. Rudy Giuliani segueix esperant a mostrar les seves cartes en estats que aportin més vots electorals a la convenció de l'estiu, com ara Florida el 29 de gener i ja el superdimarts amb 24 estats en joc el 5 de febrer.
Gràcies, Xavi. I ara una altra notícia que mereixia un apartat destacat a la portada d'aquest informatiu. A partir d'avui, Internet té un nou cercador. Es tracta de Wikisearch i funcionarà de forma similar a l'enciclopèdia online Wikipedia. El nou projecte intentarà competir amb el cercador de Google, Montse Pujol.
Vicent Partal, realitzador de l'internauta de Catalunya Ràdio, ha explicat que serà molt difícil competir amb Google tenint en compte la bona posició que ha aconseguit aquest cercador. Partal, però, ha apuntat que Wikisearch intentarà jugar amb les pors que Google ha creat arran de la seva gran dimensió.
Ha arribat un moment que una part de la població doncs comença a malfiar-se de Google, no? Comença a dir, escolta, aquesta gent sap massa sobre mi, té massa dades, té massa informació, i d'alguna manera comença a existir un moviment de dir, ui, alerta amb Google que és massa perillós.
I al contrari del que passa amb els cercadors actuals, Wikisearch es basarà en les opinions dels usuaris per endreçar els resultats de la recerca, un sistema que, segons Partal, pot portar problemes.
És un sistema molt bo, molt interessant. Ara, quan hi ha problemes, doncs és un sistema molt problemàtic. En la Wikipedia, per exemple, alguns articles dedicats a polítics, sobretot, doncs s'han vist sotmesos a una autèntica guerra de versions contraposades de la gent que, quan opina, doncs diu coses molt diferents.
El Wikisearch està impulsat per Jimmy Walls, fundador de Wikipedia.
Gràcies, Montse. La part més fosca de la condició humana retrata el Premi Nadal d'aquest any, Lo que sé de los vampiros, de Francisco Casabella, que fa un viatge a l'Europa del segle XVIII. També fa una mirada enrere a la novel·la guanyadora del Josep Pla, La batalla de Walter Stamm, de Melcior Comas, que parla sobre la lluita per la supervivència durant la Segona Guerra Mundial. Els dos premis es van atorgar ahir i els guanyadors han parlat avui. Barcelona, Montse Camps.
La novel·la guanyadora del Premi Nadal se situa a partir del 1767, on un jove espanyol decideix acompanyar els jesuïtes expulsats d'Espanya i inicia un viatge que el porta a Roma, França o Dinamarca. Allà es fa membre d'una societat marginal que va de cort en cort per entretenir la classe superior. Constitueixen uns personatges que, amagats darrere una màscara, exemplifiquen la vessant més amagada de l'home. Per això, Casabella ha decidit titular la novel·la Lo que sé de los vampiros.
La condició humana, d'alguna manera, lo que esconde és una espècie de pecado original, que es el de las pasiones y la barbarie, y que esa manera de enmascararlas época tras época es lo que nos hace en general pues no ser tan humanos como nos creemos que lo somos, y esa sería pues digamos nuestra condición vampírica.
Mentrestant, la batalla de Walter Stamm, Premi Josep Pla, que també atorga l'editorial Destino, centra en la vida d'un supervivent de la Segona Guerra Mundial, una època crua on tothom podia ser víctima o botxí. A través de l'obra, el jove mallorquí Melcior Comas es planteja quin és el llegat que aquests fets deixen al segle XXI.
També us volem deixar dit que el monestir de Sant Feliu de Guíxols acollirà finalment la futura col·lecció d'art de la baronesa Thyssen en aquesta localitat del Baix Empordà. La decisió s'ha pres avui durant una reunió entre el ministre de Cultura, César Antonio Molina, Carmen Cervera i l'alcalde de Sant Feliu. En temps de borses, guanys generals, però molt lleugers, els parquets europeus. Aquí l'IBEX 35 s'acosta als 14.700 punts, Sergi Roca.
En una jornada semifestiva a l'Estat i sense grans referències macroeconòmiques, hi ha poc moviment. Els inversors estan pendents de la decisió dijous del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès. De moment avui, el president de l'entitat, Jean-Claude Trichet, ha advertit que continuen les tensions als mercats financers. A tot això, l'IBEX 35 veu com els grans valors l'ajuden a trencar la pèssima ratxa d'inici d'any. I ara suma un 0,5%. Telefònica suma un 2,7%, mentre que Iberia es refà dels resultats de fa uns dies i puja un 3,7%. A la resta d'Europa, Londres, París i Frankfurt guanyen al voltant d'un 0,4%. La cotització de l'euro puja fins al dòlar amb 47 centaus, mentre que el barril de cru Brent es manté invariable a 96 dòlars.
Dos quarts de tres, titulars.
Detenen un home de 29 anys després que la seva parella ha mort en caure d'un segon pis a Salt, al Gironès. És el primer cas de mort per violència de gènere d'aquest 2008.
Hospitalitzat en estat greu, un dels dos etarres detinguts ahir a Guipúscoa per la família l'han torturat. La policia diu que es va lesionar ell mateix quan es resistia a la detenció.
Pugen un 11% els transplantaments a Catalunya el darrer any. Això permet reduir les llistes d'espera, sobretot pel que fa a les operacions de pulmó.
Nou buscador d'internet es diu Wikisearch i s'inspira en el funcionament de la Wikipedia, o sigui, a partir de les aportacions dels internautes. Notícies ara més prosaiques, també més pròximes. Girona, Clara Jordan.
Us ho hem dit en aquest informatiu. Ha començat a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el judici per la intoxicació massiva per coques de Sant Joan venudes en una pastisseria de Torroella de Montgrí el 2002. El judici ha començat avui amb les declaracions dels afectats. N'han citat 400 dels més de 1.400 afectats que hi va haver.
Tarragona, Marriera.
Tarragona ja té nova imatge corporativa. El nou logo s'ha aprovat avui en un ple extraordinari amb els vots a favor de l'equip de govern PSC i Esquerra, després de mesos de polèmica i enfrontaments amb l'oposició.
Anem a Lleida, Roser Parera.
El sector de l'oli demana a la Generalitat que prohibeixi l'oli a granel a les taules dels restaurants per garantir als clients la seva procedència i qualitat. El sector vol que l'oli se serveixi envasat, tal com es fa amb l'aigua o altres begudes.
Tanquem a Barcelona. Quim Balaguer.
L'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries de Cabrils, al Maresme, està fent un estudi sobre la viabilitat d'utilitzar el compost resultant dels residus orgànics que reciclen els ciutadans com a adob en agricultura. L'ús d'aquests composts permetria reduir els fertilitzants minerals i aconseguir així una millora del sòl.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Notícies en desconnexió a l'informatiu per les comarques de la demarcació de Barcelona. L'Institut d'Investigació i Tecnologies Agroalimentàries, l'IRTA, de Cabrils, al Maresme, està fent un estudi per veure la viabilitat d'utilitzar el compost resultant dels residus orgànics que reciclen els ciutadans com adob a l'agricultura. Purificació Barceló.
Si es demostra la conveniència d'aquesta aplicació, l'ús del compost en agricultura suposaria beneficis importants, segons ha explicat Pere Muñoz, tècnic responsable del projecte.
El primer benefici és que tancaríem el cicle, finalment, de les escombraries, perquè sí que seria aplicable i, a més, estaríem reduint l'aplicació de fertilitzants minerals. Si l'aplicació funciona, d'alguna manera també millorem les propietats del sòl. Implica que segurament tindrem més capacitat de retenció d'aigua, que no haurà tantes pèrdues de nutrients, que podríem d'alguna manera minimitzar l'impacte del cultiu.
L'aplicació també podria comportar millores en el producte final i contribuiria a potenciar l'agricultura local. L'estudi es farà durant 3 anys al Maresme, però no es descarta fer-lo també en altres zones agrícoles, tant de la costa com de l'interior de Catalunya.
Més reciclatge. L'Ajuntament de Barcelona calcula que enguany es recolliran 25.000 arbres de Nadal, 2.000 menys que l'any passat. Fins al 14 de gener hi ha 219 punts per deixar els avets, que es reciclaran per fer adob pels jardins públics.
Es calcula que se'n recolliran 2.000 menys perquè va en augment la compra d'arbres de plàstic i també creix la tendència de replantar-los, tot i que des de Parcs i Jardins es recorda que difícilment sobreviuen tot un any plantats en un test. El que sí que recomana el director de Conservació de Parcs i Jardins, Xavier Hernández, és deixar l'avet als 219 punts instal·lats als 10 districtes perquè es reciclen d'aquesta manera.
Des de fa uns anys l'Ajuntament va situar aquests punts de recollida específicament pels arbres de Nadal, és per facilitar al màxim que la gent els col·loqui en aquests punts i no en els contenidors, on després no es pot fer aquest procés de compostatge per adob.
Dels 27.000 arbres reciclats l'any passat, es van fabricar 35 tones de compostatge que s'aboca com a adob als parcs i jardins de la ciutat.
3:15, una dona de 75 anys ha estat atropellada aquest matí per un tramvia a Cornellà de Llobregat. Segons ha informat Tramvia Metropolità, la dona, que ha resultat ferida lleu, ha travessat les vies just en el moment en què venia el tramvia. Cornellà, Josep Ferrer.
L'accident s'ha produït a les 11 del matí a l'alçada del número 188 de la carretera d'Esplugues de Llobregat, just a l'entrada de l'estació del Pedró de Cornellà de Llobregat. Segons ha informat Tramvia Metropolità, la dona ha creuat amb el semàfor de vianants en vermell. Primer ha creuat la via 1, per la que circulen els tramvies que van direcció al centre de Cornellà. I quan anava a creuar la via 2, la que va direcció Barcelona, ha estat atropellada pel comboi. Segons les mateixes fonts, el conductor, que ha vist la imprudència de la dona, ha fet sonar el clàxon i ha reduït la marxa, però la dona, que en un primer moment s'ha aturat, ha continuat caminant pensant-se que tenia temps per passar. El tramvia li ha donat un cop i l'ha tirat al terra. De seguit ha estat traslladada pels serveis mèdics a l'Hospital de Bellvitge amb pronòstic lleu. L'accident ha obligat a tallar la circulació de tramvies durant uns 10 minuts.
Encara en l'àmbit de la mobilitat, nova incidència a Renfe aquest matí. Un tren avariat a la C2 en direcció a Sant Celoni ha provocat retards de fins a 20 minuts a primera hora del matí. Un problema en el tancament de les portes ha estat la causa de l'avaria que ha obligat a traslladar els passatgers amb un altre comboi. L'operació ha provocat retards de fins a 20 minuts, com dèiem, a la línia direcció a Sant Celoni, que s'han resolt poc després de les 8 del matí. L'Ajuntament de Vallgorguina, al Vallès Oriental, ha començat aquest any una campanya de foment de la natalitat per duplicar el nombre de naixements registrats al municipi. Amb aquesta iniciativa, que ja ha rebut una desena de peticions, tots els nounats empadronats a Vallgorguina seran obsequiats amb una cistella de benvinguda amb un valor al mercat d'uns 1.000 euros. Ens ho explica des de Vallgorguina mateix l'Oriol Mondéjar.
Des de la Regidoria de Benestar i Salut de l'Ajuntament de Vallgorguina s'ha creat per l'any 2008 la campanya Buy Baby. Aquesta iniciativa pretén fomentar la natalitat a Vallgorguina i passar de la mitjana de 20 a 40 naixements anuals en aquest petit municipi de menys de 2.500 habitants. El regidor Jordi Mas explica la voluntat de la campanya.
Iniciatives d'aquest tipus, el que sí que pretenem, que aquesta gent, doncs, que avui en dia, doncs, té com a segona residència, doncs, la seva casa, doncs, a una urbanització de Vallgorguina, doncs, acabi per tenir-la com a domicili preferent.
Una vintena de marques nacionals i internacionals han participat en l'elaboració d'aquesta cistella de benvinguda al nounat, valorada en uns 1.000 euros, la qual s'entregarà als seus pares en el moment de l'empadronament al municipi.
Amb motiu de la incorporació de Romania i Bulgària a la Unió Europea, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha editat una guia adreçada sobretot als ajuntaments sobre com incidirà l'arribada de ciutadans procedents d'aquests dos països. A la publicació s'assenyalen quines situacions es poden generar i quins són els tràmits habituals a seguir. Ara anem a Sabadell. Albert Segura.
Sota el títol Residència i treball de romanesos i búlgars durant el període transitori o moratòria, els municipis del Vallès Occidental disposen d'aquesta guia pràctica en matèria de nova ciutadania, on entre d'altres aspectes s'explica quins són els requisits que s'han de complir per poder treballar per compte d'altre. La vicepresidenta del Consell Comarcal, Isabel García, assenyala quina funció té la publicació.
L'objectiu principal és donar informació sobre el marc jurídic legal, aquestes preguntes que sorgeixen de manera més freqüent i posar la informació a l'abast de les persones. Per tant, pensem que té una doble vessant. Una és un suport als tècnics i a les persones professionals que es dediquen a donar aquesta informació i, per altra banda, doncs, els col·lectius necessitats d'aquesta informació també són els beneficiaris del mateix.
La guia s'enmarca en les publicacions que ha dit el Consell Comarcal sobre Nova Ciutadania i que en aquest cas s'ha publicat en català romanès i català búlgar.
I encara en l'àmbit municipal, els consistoris de Sitges, Vilafranca del Penedès, Girona i Santa Cristina d'Aro han començat l'any amb premi. Us ho expliquem a la següent crònica del Jordi Canal.
L'Ajuntament de Girona l'ha rebut per donar veu als veïns en l'urbanització de la frontisa de Santa Eugènia, Vilafranca per la definició d'usos de l'espai del cobriment de la via i Sitges per les reunions de barri. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro l'ha rebut per segona vegada pels seus pressupostos participatius. El conseller Joan Saura ha destacat la necessitat d'aquesta participació ciutadana i més ha dit en el moment actual, tot i el camí que, segons diu, queda per recórrer.
Que no és una vareta màgica i que tampoc és una mola. Per tant, que del que es tracta és que des de la Generalitat i des dels ajuntaments siguem conscients que tenim un llarg per recórrer. Però que la gent, que els ciutadans que participen en projectes participatius que finalment donen resultats són ciutadans que hem recuperat en definitiva per a la democràcia, per a la democràcia d'una forma activa.
Segons Saura, en els últims 3 anys s'han posat en marxa més de 600 processos participatius en el món local català.
Recte final a l'informatiu per la previsió del temps. Jofre Genuer.
Doncs bé, protagonista en aquests moments les temperatures, ambient suau, 18 graus, per exemple, des de l'Alt Empordà, Portbou, a Roses, fins al Barcelonès, a Barcelona Ciutat, i també fins i tot en punts de l'extrem sud del país, a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, per exemple, a Tortosa, també 18 graus. Ambient que contrasta amb aquests 5 graus tan sols que encara s'enregistren a molts punts del Pla de Lleida, del Segrià, on hi ha boires, per tant, l'ambient es mantindrà una mica fred en aquest sector, les boires cada cop més localitzades, però en aquest sector concretament molt probablement no acabaran de desaparèixer. Més núvols prims al llarg de la tarda, un front desfet pot donar algun ruixat de neu per sobre dels 1.800 metres al Pirineu Occidental, poca cosa, i al llarg de la setmana continuem amb aquest ambient i amb la presència de núvols prims.
Gràcies, Jofre. L'equip de l'informatiu del migdia hi torna demà puntual, com sempre, a partir de les dues. Ricard Xifreu, Xavi Clemente, David Ubac, David Àngela, Vanessa Carrión, Francesc Soler, i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Gràcies per deixar-vos fer companyia.